Bon dia, Enric.
Bon dia, Montse. Com ho tenim això avui?
Doncs, carregats de feina.
Carregats, sí, eh?
Tenim una cartellera immensa.
És veritat, estan estrenant pel·lícules, però...
A tope.
Pel tubo gros.
Exacte. It called me to be on that screen and live inside each scene. I com a prova d'això... No farem referència a dies mundials i coses d'aquestes ni efemèrides,
no,
perquè
no,
només d'entrada tenim ja tres documentals.
Veus? Ni un ni dos.
Tres. I comencem en un documental dedicat a un dels grans del cine, Bergman, Su gran año.
This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957.
Doncs, com diu el tràiler dedicat a Ingmar Bergman, en un dels seus anys més importants, l'any 1957, en el que seria un documental en el que entrevisten des del mateix Bergman, Liv Ullmann, Lars von Trier, Barbra Streisand, un munt de directors.
Sí, sí. Aquest any, el 1957, fixa't, va fer El séptimo sello i Fresas salvajes.
Aquelles pel·lícules
que et feien quedar allà a l'Acadèmia.
Atrapat, sí.
Diu que... A més d'aquesta activitat del cinema, tenia simultàniament tenia una colla de muntatges teatrals, tenia treballs de televisió, se separava, s'emprenyava, era un sexe addicte,
ah, sí?
Molt cregut, despòtic, abusador, era un pare absent, però al mateix temps era molt, molt sensible, molt pacient, molt comprensiu, era addicte a les galetes Maria.
Ah, sí?
Sí, senyora.
Que bueno.
I diu que aquest documental intenta posar el Ingmar Bergman, la llegenda, en el seu lloc. Per tant, una mica
terrenal.
Diu lo bo i lo dolent.
Molt bé, molt bé.
Dura 2 hores, eh?
Déu-n'hi-do, un bon homenatge. Doncs ens anem al segon documental, Fahrenheit 9, no, 11-9.
Basta de decir que Estados Unidos es...
Lo de dir nou i quedar-me és perquè el subconscient m'ha traït. Estem en una nova pel·lícula documental de Michael Moore, aquest home rebel, aquest enfant terrible del cinema documental americà, que ara el que estrena amb aquesta pel·lícula és un missatge agre, trist, sobre l'era Trump.
Sí. El de 11-9, saps què vol dir?
És el dia de les eleccions a la presidència.
És el dia que ell va ser declarat president.
President,
eh?
Sí, sí.
El 9 de novembre del 2016.
Sí, és que ells ho fan al revés, perquè sí. Ell tenia una de l'any 2001 que jurament es deia Fahrenheit 9-11, que era relatiu a les Torres Bessones, a l'atemptat que va haver a Nova York.
Sí. Bueno, aquí ens parla aquest documental sobre la campanya electoral i la presidència de Donald Trump. És una mirada provocativa i còmica, com sempre en Michael Moore, dels temps que vivim. I ens convida a fer-nos 2 preguntes. Com va poder arribar a la presidència dels Estats Units aquest paio?
Una.
I l'altra, com es pot sortir de l'era d'aquesta administració Trump? I ell, el Moore, ha declarat que espera que les dades del seu documental siguin tan bèsties que el film contribueixi a...
Amb una mobilització.
A tirar per terra la credibilitat que el Trump té entre els seus seguidors. O sigui, a fer-lo quedar malament davant dels seus seguidors.
Molt bé.
Esperem que ho aconsegueixi.
Justament, una d'aquestes preguntes, si la gent recupera La Vanguardia d'ahir, hi ha un article molt interessant justament que explica el fenomen Trump una mica... Per què la gent vota Trump?
Sí.
Per recuperar-lo. Sí. Molt bé. Vinga, anem al tercer documental. Comandante Arián, una història de mujeres, guerra i llibertat. Sí. És el segon documental de la directora Alba Sotorra, espanyola, que a part de directora és la fotògrafa de la pel·lícula, la cap de fotografia, la que escriu aquesta història, i aquí canviem de registre.
Sí, aquí és l'Alba Sotorra va conviure durant mesos amb una dona que es diu Ariane, és la comandant Ariane. A veure, estem parlant de la guerra de Síria, i aquest documental ens mostra com aquesta comandant, la Ariane, guia cap a Kobane a un batalló de dones amb la missió d'alliberar la població que viu sota el règim del ISIS. I Ariane, sent molt jove, ja havia vist el tracte salvatge que rebien les víctimes de la violència sexual en mans d'aquesta gent, i fa tot el possible perquè les seves companyes descobreixin el sentit de la seva lluita, que és, no és altra que la llibertat per la propera generació de dones.
Molt bé, un tema colpidor.
Sí, però a més és allò, no és un documental d'investigar el que va passar, no.
És anar-hi,
ser-hi i després i filmar-ho allà.
Sí,
no?
sí. Bueno, anem ara a les pel·lícules de ficció.
Som-hi.
Comencem. Tu hijo.
¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya.
Molt bé, la cartellera d'aquesta setmana, per cert, em sembla que porta una ristra de pel·lícules thriller, que podem així classificar entre thrillers...
N'hi ha sis,
fixa't. I després hi ha un altre bloc de preguntes, de pel·lícules que són drama.
Són tres drames i una d'acció.
Anem
pels thrillers.
La primera, com dèiem, Tu hijo. Una pel·lícula escrita i dirigida per Miguel Ángel Vivas, que és el mateix director de la primera temporada de La Casa de Papel que han pogut veure a la tele, i està protagonitzada per bons actors espanyols. El primer de tots, José Coronado, aquell del Chocolate Valor.
Sí, que s'està quiet.
Fa un anunci molt estàtic i molt lleig, pobre.
És una foto, nena.
Suposo que així deu cobrar menys, però... que han vist a 100 anys de perdó, en los últimos días no habrá paz para los muertos, bueno, no cal dir tota la filmografia. Anna Wagner, que vam veure últimament a la pel·lícula El Reino, que és la que fa de jefa d'aquell PP, que s'insinua. La Voz Dormida o Beautiful, i Sergio Castellanos, que també hem vist recentment A Todos lo Saben. Explica'm.
Mira, Jaime Jiménez, que és el José Coronado, és un metge i pare de família, és un home normal, a qui la vida li dona un gir inesperat quan rep la notícia que el seu fill, Marcos, està en estat crític després d'haver rebut una brutal pallissa quan sortia d'una discoteca. Al cap d'uns dies, quan veu que la justícia no avança per descobrir els culpables, ell es canvia la jaqueta i es treu la bata de metge, per entendre'ns, surt a buscar els fulanos aquests que li han deixat el fill fet un quadro, i s'obsessiona per trobar els responsables d'aquesta agressió, i buscarà sense parar per quins motius ha passat això. Bueno, un thriller, un tio buscant venjança i buscant...
Ara que dius això, diria que últimament han fet un munt d'estrenes de pel·lícules, siguin americanes, siguin angleses, siguin franceses.
Que la policia falla, oi?
Exacte. I aleshores... Algo passa a nivell mundial.
Sí, per tant,
això també ens hauria de fer reflexionar més enllà dels 100 minuts d'acció i patiment que ofereix el cine. Bueno,
anem per una altra.
Va, a la segona. Un altre thriller, Mandy. Mandy és una pel·lícula americana escrita i dirigida per Panos Cosmatos, és la seva segona pel·lícula, que va ser guardonada a l'últim Festival de Sitges com a millor director, justament, i està interpretada per Nicolas Cage.
És de terror, Nicolas Cage. Jo li tinc terror.
I, si està al Festival de Sitges, la pel·lícula ja diu que és un thriller d'acció, terror...
Premi al millor director,
Director. Diu la crítica de Nicolas Cage, per als teus judicis de valor. Cage és el mejor efecto especial que verás en cualquier película de este año. Si Fellini tuvo 8.5, imagínate, Fellini, Mandy cubre ese mismo hueco y se convierte en la película total de Cage, por lo menos de momento. ¿Cómo te has quedado?
Home, que encara pot ser pitjor, si això només és de momento.
Vinga, va, explica'ns de què va.
Mira, estem a l'any 1983 i Rhett Miller, que és el Nicolas Cage, viu amb la Mandy Bloom. Viuen aïllats del món en un bosc, perquè ell és llenyataire. I les seves vides es veuen complicades quan Jeremiah Sand, que és el líder d'una sinistra secta religiosa, veu per casualitat a Mandy, a la dona d'en Rhett Miller, i s'obsessiona amb ella, i al final la segresta. Llavors ell, fora de si pel fet de que li han segrestat la dona, decidirà venjar-se i surt a buscar els membres de la secta per acabar amb ells, per matar-los d'un en un. Bueno, és sang i fetge, has d'anar amb un
xubasquero.
Amb un xubasquero amb la caputxa posada.
Perquè aquí de sang esquitxarà a tothom. Bueno, d'estes que no vamos a ver.
Però la valoren molt bé, eh?
Sí, sí, sí. Vinga, va, anem a una altra. Dogman.
Cuando siento tu helado. ¡Alida, el amor de papá!
Aquesta pel·lícula està escrita i dirigida per Matteo Garrone, que és el mateix director de Gomorra, aquella pel·lícula tan polèmica, basada en un llibre més polèmic encara, sobre la camorra italiana, que gira a l'entorn del tràfic d'escombreries, que està tot...
Dels negocis bruts. Del control mafiós.
Exacte. Aquesta pel·lícula va...
De Nàpolis, em
sembla. Nàpols, exacte. Va rebre el premi al millor actor de l'últim festival de Cannes per Marcello Fonte, que de fet és la seva primera pel·lícula, i diu que, bueno, que retrata aquest mateix ambient de l'ampa napolitana, encara que amb més humor i menys trets, però que té unes actuacions excel·lents.
Té una crítica molt bona. Mira, resulta que en un lloc de les afores de la ciutat, on sembla que preval la llei del més fort més que la llei de veritat, Marcelo viu el seu dia a dia entre la feina en una modesta perruqueria de gossos que té ell, pròpia. Després té moments estupendos amb la seva filla Alida i té una estranya relació d'inferioritat amb Simoncino. Aquest Simoncino és un boxejador que terroritza tot el barri, és allò, el, com es diu?
El matón del barri,
sí, exacte. I aleshores ell, disposat a recuperar la seva dignitat després de moltes humiliacions per part de Simoncino, aquest Marcelo, idea una venjança que portarà conseqüències inesperades. I no ens en diuen res més. Però, vist el tràiler,
s'ha d'anar a veure.
L'hem d'anar a veure.
Sí, sí, sí.
Està basat en fets reals, això.
Vaja.
O sigui, de Simoncinos n'hi han per tot arreu,
Sí.
A Nàpols encara suposo que més, i de gent que arriba a un punt en el que l'apreten tant que diu, bueno, tu, aquí he de fer alguna cosa perquè així no es pot aguantar, doncs també.
Està clar que Garrone s'ha convertit en l'altaveu d'aquest ambient sinistre i brut de Nàpols. Molt bé, doncs ens anem a un altre thriller, aquest més conegut, Millennium. Lo que no te mata, te hace más fuerte.
Me dicen que eres la única capaz de hacer el trabajo. Necesito que hagas lo imposible.
Una pel·lícula americana, escrita i dirigida per Fede Álvarez, que és el mateix director de No respires, i protagonitzada per una boníssima Claire Foy, el que diuen les crítiques, que és la mateixa protagonista que Elizabeth II de Crown a la sèrie, o la que fa de dona de Armstrong al First Man, que vam estrenar també recentment, i que el que fa és seguir justament aquesta nissaga de la hacker Lisbeth Salander, en un paper que ja dic, parlen de que és un paper boníssim el que fa la Claire Foy. I de fet aquest ja no pertany a cap dels llibres de Stieg Larsson,
que eren tres,
Millenniums, sinó que és, bueno, una continuació escrita per un altre autor
arrel, aprofitant els mateixos personatges
i alguns i manuscrits dels que havia deixat ell abans de morir.
Molt bé, doncs la Lisbeth Salander, que és una hacker, té un drac tatuat, ha tornat. I ha tornat per demostrar una vegada més el seu talent per investigar i per trencar els millors sistemes informàtics de seguretat del món. I tornarà a treballar amb el periodista Michael Bloomquist, que és un periodista decidit a defensar la veritat per sobre de tot, encara que això li compliqui la vida i la carrera. A més, ha de fer front a la seva germana, Camila, que té la clau dels secrets del seu passat. Llavors, junts, Lisbeth i Michael es veuen embolicats en una xarxa d'espies, ciberdelinqüents i funcionaris corruptes del govern. Bé, és una aventura més d'aquesta parella, la Lisbeth Salander i el Michael, el periodista, i la hacker informàtica.
Molt bé, pues, si això està basat en una novel·la, una trilogia de novel·les sueques, ens n'anem a una pel·lícula sueca.
Molt bé.
The Unthinkable.
Havia somiat en això, però mai vaig pensar que passaria.
És la primera pel·lícula del director i guionista Victor Danell, protagonitzada per una sèrie d'actors suecs, alguns d'ells que els podem veure en la sèrie Els crims de Fjällbacka. És que és difícil, de dir.
Sí.
És més difícil de llegir i dir que de dir sense llegir.
A mi em sona a Florida Blanca.
A Florida Blanca, diu l'Enric quan veiem algun capítol. I, bueno, pues ha estat també a la secció oficial de competició del Festival de Sitges d'enguany.
Sí, The Unthinkable, que vol dir lo impensable.
Impensable.
Realment és impensable. Estem a Suècia i de cop i volta la gent fa la seva vida i de cop i volta comença a haver explosions i comença, és com si hi hagués una guerra. Hi han explosions o són atemptats o una guerra oberta, però ningú sap què passa. Aleshores, l'Àlex, que és el protagonista, se'n va cap a la seva ciutat natal perquè vol veure son pare i es troba amb la seva nòvia antiga de quan anava a l'institut. I aleshores, junt amb la seva antiga nòvia, doncs a meitat d'aquest merder de guerra que no se sap què passa, doncs han de sobreviure, han de seguir junts per ajudar-se l'un a l'altre i hauran de prendre decisions molt complicades. El futur que els que tenen davant és apocalíptic.
Vaja, aquesta també l'anirem a veure,
Sí. A tu t'agrada els apocalipsis,
A mi sí.
El terror no, però
els apocalipsis em xiflen. Molt bé, doncs ens anem ara a una pel·lícula mexicana que diria que és... No, encara seguim amb el thriller. Museo.
Sí.
Necesito saber si puedo confiar en ti.
¿Estás seguro?
Tira.
¡Ay! ¡Me pudiste sacar un ojo!
¡Te moviste!
Una pel·lícula escrita i dirigida per Alonso Ruiz Palacios i, a més, protagonitzada per un Gael García Bernal boníssim, Leonardo Tisgris, Alfredo Castro, i que, a més, ha tingut el guardó a millor guió de l'últim festival de Berlín. Ens parla una pel·lícula refrescant, excitant, trencadora, però també equilibrada i reflexiva. De què va?
Mira, està basada en fets reals.
Ah!
I estem a Mèxic, al Nadal de 1985, i dos estudiants de veterinària que estan avorrits, no saben massa què fer amb sa vida, ells van estudiant i van tirant, decideixen animar-se i trencar amb la rutina fent un robatori en el Museu d'Antropologia de la Ciutat de Mèxic. Roben unes 140 peces d'un valor incalculable. Tot un cop molt baix per l'orgull nacional, perquè en aquella època el nacionalisme mexicà donava molta importància al món prehispànic i les seves restes històriques.
Ah, clar.
Un dels cops més sonats de la història de Mèxic. Clar que lo difícil no és el robatori. sinó el que ve després. El problema és
col·locar
com venen aquestes peces
en el mercado
i com, amb quina gent s'emboliquen. O sigui, el que va començar així dient, hosti, entrem al museu que no hi ha vigilància, o
i després
doncs,
les
acaba amb unes complicacions de por.
Molt bé, doncs vinga, la última pel·lícula del bloc de thriller, Overlord.
Hace 3 meses estaba cortando el césped en mi jardín. Hasta que un buen día apareció el cartero con una carta del ejército.
És una pel·lícula americana dirigida per Julius Avery, la seva segona pel·lícula, i va estar també fora de concurs per al Festival de Sitges d'enguany, i la crítica parla, a veure, d'intensa, arrebatadora, sorprendentment profunda. Què és?
Mira, estem a la Segona Guerra Mundial i el dia abans del dia D, el dia que han de desembarcar a Normandia tota la colla, dos paracaidistes americans tenen una feina molt important, que és diguem, llançar-se en paracaigudes darrere de les línies alemanes a França i destruir una torre de ràdio perquè a prop de la ciutat de Normandia, per impedir les comunicacions quan els altres arribin. Això que comença com una operació militar pues, clara, de cop i volta es troben lluitant contra unes forces sobrenaturals que són el resultat d'estranys experiments nazis. Pensa que aquest thriller sobrenatural està produït per el J.J. Abrams de Star Wars. El guió l'escriuen Billy Ray de Capitán Phillips i Mark L. Smith de El Renacido.
Sí, de Capitán Phillips també.
Pues això.
Molt bé, pues vinga, ens n'anem ja a les 3 últimes pel·lícules que són de drama. Bienvenida a Montparnasse.
T'as eu à faire beaucoup de moments dans ta vie où t'as eu des défis à relever.
Ouais, c'est ça, exactement.
Comme quoi?
C'est ça, cal dir que és una pel·lícula francesa. Una pel·lícula escrita i dirigida per Leonor Serrail, és la seva primera pel·lícula, i a més, els actors també són òpera prima. No obstant això, millor òpera prima a Festival de Cannes, millor actriu a Festival de Valladolid, nominada a millor òpera prima i a millor actriu revelació als Premis César de França. Estem que no salimos, com es nota que s'acaba l'estiu i tenim una cartellera farcida de bones pel·lícules. De què va?
Mira, ulala.
Ulala.
Paula torna a París. Després d'una llarga temporada fora de casa seva i d'una ruptura amorosa recent, torna als seus orígens. No té feina, no té amics i intenta reconstruir la vida des de zero. La llum i la vitalitat de la ciutat l'empenyen cap a un nou futur amb unes expectatives que mai hauria pogut imaginar-se. Es submergeix en la vida parisina. Normalment, quan la gent torna fotuda que torna als orígens, llavors ens ve la tristor de dir vaya, he fracassat. Aquí no. Aquesta es desmelena i diu, venga ja, hombre. Molt bé.
Molt bé.
Interessant també. I bona crítica.
Vale, pues també apuntada per a la setmana que viene. Ana al dia.
Hola.
Hola. Sara?
No, soy Ana. Sara no está.
¿Cómo?
Que Sara no está. Soy su hermana.
¿Cómo que
Ana al dia és la primera pel·lícula de Ana Jaurrieta. I és la directora, la guionista i la productora d'aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que va entrar a la secció oficial del llargmetratges a concurs del darrer festival de Màlaga. Una suggerent visió del mite del doble.
Sí, perquè tu què faries si de cop i volta descobreixes que una persona idèntica a tu i que la seva presència en el treball teu o a casa teva no sorprèn a ningú, creuen que ets tu i per tant ha ocupat el teu lloc. Què faries?
Una paranoia, no?
Perquè fixa't el que ha passat. Ella truca a casa i pregunta per sa germana i diu, no hi és, jo sóc
tal
Anna. I ella diu, sí, Anna sóc jo, que estic trucant per buscar a ma germana. M'entens? Doncs total, que l'Anna és una noia educada en una família de classe mitja tradicional i està a punt de canviar el doctorat en dret, ha d'entrar a treballar a una empresa, s'ha de casar, però no se sent bé, no se sent realitzada. Quan li passa això, de trobar una doble que ocupa el seu lloc, se n'adona que per primera vegada és totalment lliure i opta per aprofitar el nou anonimat per explorar els seus límits. Aleshores se'n va amb una pensió, s'allotja allà, aquella pensió és plena de personatges que anhelen també desapareixen a la nit, i de mica en mica s'embolica en les nits madrilenyes de cabaret, però comprendrà que la llibertat que tant ansiava no sempre té per què estar relacionada amb la felicitat.
Qué bueno, ¿no?
Però és xulo.
Sí.
Home, és tallar amb el passat, clar, perquè el passat l'ocupa un altre, te l'han fotut.
Està bé, eh? És una bona manera de mirar-se.
La idea és bona, eh?
Molt bé, doncs anem a l'última pel·lícula de la cartellera d'aquesta setmana, Lázaro Feliz. Una pel·lícula italiana escrita i dirigida també per una directora, Alice Rohrbacher, deu ser, i que va tenir premi al millor guió al Festival de Cannes i premi especial del jurat del Festival de Sitges. És que jo crec que totes les pel·lícules que hem anunciat avui tenen un premi, o almenys han optat a algun premi, el qual és fantàstic. Un drama rural.
Sí, aquesta és la que té millor puntuació de totes per
la crítica. De tota la cartellera.
De tota la cartellera. Diu que Lázaro és un pagès jove i un bon noi, diríem, que viu a La Inviolata. La Inviolata és un poble que s'ha mantingut apartat del món i que està controlat per la marquesa Alfonsina de Luna. Allí la vida dels pagesos no ha canviat mai. Estan, podríem dir, que sotmesos voluntàriament a una mena d'aristocràcia feudal i són explotats. Però ells també abusen de la bondat d'en Lázaro, que és un tros de pa. Un estiu, Lázaro es fa amic de Tancredi, el fill de la marquesa, i entre ells neix una gran amistat que farà viatjar a Lázaro a través del temps i el portarà a conèixer el món modern.
Molt bé, eh? Doncs jo crec que viatjant en el temps...
Sí, però viatjant en el temps, en aquest cas, només cal que surti del poble i apareix en una època nova.
Aquí sortirem de l'estudi i s'haurà acabat el programa.
Ei, digues allò que vam anar a veure últimament.
Ah, sí. Va, a veure, tres ràpid. Boníssimes recomanacions. Una, El fotògrafo de Munchausen.
Oh, que bona.
La vida del fotògraf Francesc Boix sobre els camps de del camp de concentració de Mauthausen. Bona, eh?
Molt bona.
Molt bona, recomanable. La música que sona, Bohemian Rhapsody.
Que bona.
Biopic de Freddie Mercury.
Sí, sí, sí.
Boníssima. A més, ens hem permès el luxe de veure els concerts originals.
Sí.
I Rami Malek fa un paperot, però els altres tres músics és que són
exactament
iguals.
Jo pensava que eren els mateixos i la Montse em diu, però si aquests tios deu tenir 75 anys ara ja.
I l'última, també molt bona, també per anar a veure el cine en bona sonoritat, Ha nacido una estrella.
Sí, és molt bona.
Bradley Cooper i Lady Gaga en un paper genial.
Molt bé, doncs fins una altra, eh?
Fins...
La fila zero la setmana que ve.
Pues champions, eh? I fins la setmana que ve. Bon dia.
Bon dia. Brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a